En marxa el recinte de Fira Gran Via la 20a edició del Mobile World Congress, una edició on la intel·ligència artificial, els robots i la realitat virtual seran les protagonistes. Fins dijous s'espera l'arribada de més de 7.000 visitants de més de 200 països. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta primera jornada del Mobile World Congress al recinte de Fira Gran Via. Abans, però, com sempre, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem. En el marc del Mobile, el Centre de Transformació Digital, la Florida 6.0, organitza jornades de portes obertes per donar a conèixer a la ciutadania aquest nou espai. Entre els atractius hi ha la sala immersiva de gestió pública més gran de tota Europa.
En si m'ha agradat tot, ¿vale? Penso que és una proposta molt bona i molt interactiva per lo que em sembla haver vist.
M'ha agradat tot i la sala immersiva és... m'ha encantat.
La cultura flamenca surt als carrers de l'Hospitalet per celebrar el Dia d'Andalusia. La festivitat d'enguany ha estrenat un nou format que aposta per l'espai públic amb l'objectiu d'acostar la tradició flamenca a la ciutadania.
Creemos que así, haciéndolo en distintos lugares de la ciudad, podemos llegar a muchos más ciudadanos y abrir la cultura andaluza pues, a la ciudad y a todo el que venga de la provincia de Barcelona.
I en esports ens centrarem en el Sandà Bàsquet Club Tecla Sala, que aquest cap de setmana ha sumat una victòria clau davant del quart per 71-60, un triomf que fa que l'equip de Cristian Gómez surti del descens. Avui ha obert portes al recinte de Fira Gran Via una nova edició del Mobile World Congress. Anem fins allà on es troben els nostres companys José Manuel Abadías i Maria San Blas. Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda. Doncs sí, efectivament, aquest matí s'ha inaugurat aquesta 20a edició del Mobile World Congress aquí a l'Hospitalet. Fins al 5 de març el recinte Firal Gran Via serà l'epicentre del sector del mòbil i de les noves tecnologies. Aquest matí també l'encarregat d'inaugurar aquest nou saló ha estat el rei Felip VI, que ha acompanyat del president del govern Pedro Sánchez, del president de la Generalitat Salvador Illa i també del primer tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, Jesús Ocillos, han estat, com dèiem, els encarregats d'inaugurar aquesta nova edició del Mobile World Congress, que arriba enguany a la 20a edició a Barcelona i per aquest any s'espera l'arribada de més de 100.000 visitants d'arreu del món, de més de 200 països diferents. Es calcula més que l'impacte econòmic de la fira serà de 585 milions d'euros. Això significa un increment del 4% respecte a l'any passat. I aquesta edició, qui és el protagonista? Què és el protagonista? Doncs, com no pot ser d'una altra manera, es tracta de la IA, de la intel·ligència artificial, però ja una intel·ligència artificial més centrada a la llar, més integrada, més tangible, podríem dir. També alguna de les altres novetats han estat els robots, tota mena de robots, la realitat virtual, així com les novetats en connectivitat.
Les grans companyies de telefonia i les telecomunicacions han fet acte de presència a una edició més al Mobile World Congress 2026. El gegant xinès Huawei és l'expositor més gran amb 10.000 metres quadrats, seguit per la sueca Ericsson. Pel que fa als debutants, aquest 2026 s'estrena amb marques com Adobe, Siemens i Toshiba. I és que per a les empreses del sector estar present al Mobile és fonamental per donar a conèixer les seves novetats i accedir a grans oportunitats de negoci.
Així doncs, aquest any fa 9 anys que assistim al Mobile World Congress. Ho fem any rere any i som el proveïdor d'internet número 1 al Vietnam. Però no només al Vietnam, també hem invertit en 10 països més. Així que podeu mirar al darrere. Aquesta és la nostra marca a l'Àfrica, l'Àsia i a l'Amèrica Llatina.
Enguany, la tendència global i les principals novetats giren entorn a la integració de la intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana. L'empresa xinesa iFlyTech ha donat a conèixer els seus múltiples traductors d'idiomes instantanis, com ara smartphones, auriculars, micròfons amb pantalles i ulleres, uns productes amb els quals pretén obrir mercat a Europa.
El més interessant seria el de les ulleres, que surt subtitulat a baix. Té tots els idiomes en el món. Està està molt interessant, la veritat. També està activat bé amb el tema de les... de l'oïda a la vegada de la traducció baix. Se sent i es pot llegir.
La robòtica ha estat també la gran protagonista de l'estrena del Mobile World Congress. Les companyies asseguren que volen fer-nos més fàcil el dia a dia. Però la pregunta és, ¿hem de tenir por als robots?
La robòtica ja no és el futur, és el present. Tenim robots que al dia d'avui ja hacen la diferència, aporten valor i poden fer coses sempre bajo la supervisió d'un humà o tenint la possibilitat de bloquearlo en qualsevol moment en el qual vemos que pot ser un peligro. Y entonces, no hay que tener miedo en estas nuevas soluciones. Las soluciones están aquí para ayudar a las personas.
Enguany el Mobile World Congress 2026 ha generat uns 15.000 llocs de feina temporals. Caldrà veure si amb l'evolució de la robòtica i la intel·ligència artificial, d'aquí a uns anys aquests treballs es mantenen o es faran els robots.
Doncs com dèiem a l'inici, s'espera la visita de més de 100.000 assistents al Mobile World Congress, el que fa aquesta gran afluència de gent, que la mobilitat es converteix en un aspecte molt determinant, molt important en aquests dies de Mobile World Congress. Enguany també hi ha hagut un reforç del transport públic i, de fet, l'assistència es complementa amb un abonament especial de transport públic per 3 dies.
La L9 sud de metro, amb connexió amb l'aeroport, incrementarà la freqüència de pas en hores punta de matí i tarda entre les estacions de Cuiblan i Europa Fira, amb intervals de pas de 2 minuts. També es reforça el personal d'atenció al client a les estacions per informar de les possibles combinacions amb altres línies de metro i altres modes de transport, així com el servei de neteja.
I came from Plaza de Catalunya. I use the metro and then the train to Plaza España, from Plaza España to here.
Vinc de Plaça Catalunya, he agafat el metro i he trigat mitja hora més o menys. És ràpid i així no he de patir pel trànsit. I a més hi ha molta gent que parla anglès per si necessites ajuda, així que em va molt bé.
And there's lots of people around to help, so that's really useful. So it made it very easy.
And also they give us a free pass for 3 days. And I think it's very convenient.
I a més, et donen un passi gratuït de 3 dies. També m'agrada fer servir el transport públic, sobretot el metro, per raons ecològiques, perquè és més net i respectuós amb el medi ambient.
Helping the environment to be more clean and so it's environmental friendly actually.
Pel que fa al bus, les línies 46, 65, B-1 i H12 faciliten l'accés al mobile. I també s'han habilitat autobusos llançadora que connecten la plaça Espanya i els pavellons a Fira Gran Via a la plaça Europa. Aquests busos llançadora, gratuïts i 100% elèctrics, funcionaran de 7 del matí a 9 del vespre. Una altra opció són els taxis. Com és habitual, s'ha establert un sistema per ordenar aquest servei.
I use taxi here because my hotel helped me.
He vingut amb taxi perquè el meu hotel me l'ha demanat aquest matí i m'ha vingut molt bé. M'ha estat molt fàcil per venir aquí perquè no he hagut d'esperar ni 10 minuts.
To come here, but I think I'll wait for 10 minutes.
Bona part dels i les professionals de tot el món que assisteixen al Mobile World Congress també es desplacen amb vehicles que els hi facilita l'hotel on s'allotgen o bé a través de les apps que ofereixen vehicles BTC. Els professionals d'aquests vehicles han fet avui una marxa lenta des de Barcelona fins a Fira Gran Via per protestar per les dificultats que, al seu entendre, tenen per poder operar i treballar amb normalitat.
El dispositiu de mobilitat del Mobile World Congress també inclou els desplaçaments a peu. La plaça Europa i els carrers al voltant tenen unes tanques que fan que la gent que vulgui entrar a la fira ho hagi de fer per uns encaminaments preestablerts per la Guàrdia Urbana.
I parlem ara també d'un altre dels aspectes vinculats a l'actualitat més immediata al voltant del Mobile World Congress, i és que aquest matí també una 50ena de persones s'han manifestat, han protestat davant de les portes del recinte firal Gran Via contra la presència de països que, segons deien els mateixos manifestants, vulneren els drets humans. Diverses entitats participants en aquesta manifestació han denunciat els genocidis vinculats al model tecnològic global i han posat el focus especialment en l'extracció de minerals a zones de conflicte, com per exemple la República Democràtica del Congo i el Sudan, entre d'altres territoris. La protesta també ha servit per reclamar l'aparició dels pavellons oficials d'Israel, no només al Mobile World Congress, sinó també en qualsevol acte de la fira, esdeveniment de la fira, així com de qualsevol estat que, segons deien també els mateixos manifestants, estigui implicat en violacions greus del dret internacional.
Estamos viendo Mobile World Congress, pero detrás hay sangre, hay territorios ocupados ilegalmente, hay niños violados. Entonces, nuestro objetivo es primero visibilizar estos genocidios que pasan en el mundo, Palestina, Congo, Sudán, Ucrania, y también denunciar la injusticia, la explotación ilegal de los minerales y también la ocupación de los territorios.
Recordem que Israel en els últims dos anys ha assassinat a més de 70.000 persones palestines a la franja de Gaza, que en les últimes 48 hores ha bombardejat a Iran i al Líban i en els últims dos anys ha arribat a bombardejar a 9 estats alhora. Com és possible que se li permeti a l'estat d'Israel tenir un estand aquí dins? I recordem que està acompanyat de 37 empreses israelianes, 9 de les quals tenen vincles directes amb l'exèrcit israelià. Això vol dir que empreses que es lucren del negoci de la mort d'assassinar persones palestines ven aquí a exposar els seus productes.
Doncs bé, Montse, tot i que durant aquestes primeres hores de Mobile World Congress hem pogut veure molta afluència de gent, la situació a l'Orient Mitjà s'ha de dir que també ha provocat la cancel·lació de més d'una desena de vols, cosa que ha pogut afectar la presència dels assistents aquí a la fira, aquest Mobile World Congress, que com dèiem es podrà visitar fins al pròxim dijous 5 de març a Fira Gran Via.
Gràcies, Maria. Estarem molt pendents aquests dies d'aquesta edició del Mobile World Congress, que precisament coincidint amb aquest mobile, el Centre de Transformació Digital de la Florida 6.0 obre aquests dies les seves portes per mostrar els seus nous espais. El Plat Estrella és la seva nova sala immersiva, que és la primera de gestió pública més gran de tota Europa.
En el marc del Mobile World Congress d'enguany, el Centre de Transformació Digital de la Florida ha volgut ensenyar el seu nou equipament que estarà obert al públic a partir dels pròxims mesos.
Neix amb la voluntat de que la ciutadania, les entitats i les empreses tinguin un espai on desenvolupar els seus projectes amb el suport de l'Ajuntament.
El centre ofereix la primera sala immersiva de gestió pública més gran d'Europa, amb 200 metres quadrats, per fer projeccions en 360, activitats formatives i exposicions de caràcter cultural.
Hem fet una obra que és un passatge, hem intentat inspirar-nos en un passatge poètic pel passat, al present i al futur d'Hospitalet, d'una manera sentint aquest orgull de pertànyer a aquesta ciutat. No?
Tenim diferents serveis, diferents espais, com la sala immersiva, tenim un espai de coworking, tenim sales de formació, sales de reunions, i la idea és que la ciutadania pugui venir aquí, fer ús de l'espai, doncs, per exemple, startups, emprenedors, empreses.
L'espai també ofereix una programació trimestral d'activitats enfocades a tota mena de públic, ja sigui amb nocions bàsiques o amb competències més avançades.
En si m'ha agradat tot, ¿vale? Penso que és una proposta molt bona i molt interactiva per lo que em sembla haver vist.
M'ha agradat tot i la sala immersiva m'ha encantat. La primera visió de lo que era l'Hospitalet antiga, que m'ha agradat moltíssim, els barris i tot això.
A més, és el mes de setembre que en aquest espai s'integra la regidoria als districtes 4 i 5 i l'oficina d'atenció ciutadana.
La cultura flamenca ha omplert els carrers de l'Hospitalet per celebrar el Dia d'Andalusia amb una extensa programació que ha començat aquest cap de setmana i que s'allargarà fins al 14 de març.
La comunitat andalusa està de celebració i l'Hospitalet també l'ha volgut festejar. Música, dansa i poesia originàries del sud d'Espanya han omplert els carrers de la ciutat en el marc de les jornades de commemoració del Dia d'Andalusia, que han començat aquest cap de setmana. Enguany, la celebració ha estrenat un nou format que aposta per l'espai públic i els equipaments culturals amb l'objectiu d'acostar la tradició andalusa a la ciutadania.
Creemos que así, haciéndolo en distintos lugares de la ciudad, podemos llegar a muchos más ciudadanos y abrir la cultura andaluza pues, a la ciudad y a todo el que venga de la provincia de Barcelona.
Per primer cop, la plaça de l'Ajuntament ha acollit la tradicional missa rociera i també l'ofrena floral a l'olivera per part de les entitats andaluses de la ciutat. L'acte ha comptat amb la participació dels castellers de la Colla Jove de l'Hospitalet, un exemple de la diversitat cultural que aquesta festivitat posa en valor.
L'Hospitalet és una ciutat que s'ha fet amb tota la diversitat i la riquesa que tenim de molta gent, de molts racons. Això és el que sempre intentem destacar, intentem que la gent entengui que aquesta és la nostra força, aquest és el nostre valor com a ciutat, és la nostra essència.
Després de la tradició ha estat el torn de la innovació amb l'espectacle Tierras Raras, que proposa una nova mirada del zapateado flamenc.
Nuestra intención ha sido presentar un nuevo formato para el flamenco, añadiendo un poco del tema aéreo, las acrobacias, un tablao transparente para poder visualizar a la bailadora no solo desde los visuales y la perspectiva que tenemos normalmente, sino también poderlo disfrutar desde la parte de abajo.
Un matí d'homenatge a la cultura andalusa que ha aconseguit connectar amb tot tipus de públics.
La veritat és que ha sigut com molt xulo, la missa també, i ha estat com, no sé, crec que ha sigut de les millors, jo crec, sí.
Ha sigut de les millors perquè jo mai hi va vist això i m'ha encantat. I també a mi m'ha agradat molt el ball flamenco que ha estat allà.
No nos desconectamos de Andalucía, pero es bonito verlo aquí también, sí.
Sí, es bonito, sí.
Por lo menos una vez al año.
Tot el que sigui, pues, veure la cultura dels demés i tal, sempre és bo, no?
Tot enriqueix. Tot enriqueix.
La programació del Dia d'Andalusia continuarà les pròximes setmanes amb tallers, balls i concerts i culminarà el dissabte 14 de març amb una actuació musical a la Farga.
La 43a edició del Festival Memorial Antonio Mairena ha homenatjat al guitarrista sevillà Antonio Carrión, un dels més destacats de l'escena flamenca. Ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'Auditori Barradas.
Va pujar per primera vegada a l'escenari sent un nen i ara, més de mig segle després, ho torna a fer per celebrar els 50 anys de la seva trajectòria, que s'ha convertit en una de les més destacades de la cultura flamenca. El guitarrista sevillà Antonio Carrión ha estat el protagonista de la 43a edició del Festival Memorial Antonio Mairena, que aquest cap de setmana ha omplert l'Auditori Barradas de música, cante i ball.
Para mí es una satisfacción muy grande este reconocimiento porque para mí la peña de Antonio Mairena en Hospitalet es como, para mí yo soy como uno más, ¿no? Me siento como uno más. Siempre han contado conmigo, a la cual le estoy súper eternamente agradecido. Tenía la edad prácticamente de mi nieto que está aquí hoy, que va a tocar también en el escenario. Y fue la primera vez acompañando a mi padre Carrión de Mairena, cantador flamenco.
A més del seu net, Francisco Moreno, a Carrión l'han acompanyat els cantaors Remedios Reyes i Manuel de la Tomasa i la bailaora hospitalenca Susana Escoda. El conjunt ha ofert un recital de flamenc tradicional a les més de 200 persones de públic, que fa dies que van exhaurir les entrades per escoltar a un dels grans mestres de la guitarra.
Es un, yo creo que no hay un cantador que no haya acompañado y es solicitado, como le digo, por todos los cantadores de la geografía flamenca.
Durant els seus 50 anys de trajectòria, Carrión ha viatjat per escenaris de tot el món i ha acompanyat veus com les de Carmen Linares, Miguel Poveda o José Mercé. Tota una carrera que ha estat reconeguda amb nombrosos guardons, inclosos els Grammy Llatins.
Se me ha pasado volando porque he disfrutado de lo que más me gusta hacer, que es tocar la guitarra. Y bueno, he conocido muy buenos cantadores a los cuales he tenido el gran honor de acompañarle y nada, día a día se ha construido esta carrera.
La figura de Carrión ha contribuït a mantenir viva la tradició flamenca més pura, que és precisament la que vol preservar la penya Antonio Mairena, anomenada així en honor al cèlebre cantaor sevillà.
Representamos al flamenco más puro y ortodoxo, ¿no? Como así exigía el maestro para los cantes. Ese quizás es nuestro éxito y esa es la línea que nos lleva a tener 58 años a la espalda como tenemos.
Un llegat que també han aconseguit transmetre al públic més jove.
Que hagan estas cosas a mí me encanta. Y yo creo que, aunque seamos pocos, sí que hay mucho joven que escucha flamenco de más tipo. Que viva, que no se deje caer.
I és amb aquesta finalitat que cada any, en el marc del Dia d'Andalusia, la penya hospitalenca organitza el Memorial Antonio Mairena, una cita imprescindible pels amants del flamenc.
La Biblioteca de Bellvitge ha dut a terme aquest cap de setmana l'activitat Llibres Vius, una iniciativa que ha donat veu a persones migrades del barri que comparteixen la seva experiència, tot plegat amb l'objectiu de fomentar l'empatia i trencar prejudicis.
Durant unes hores, a la Biblioteca de Bellvitge no es ve llegir, es ve escoltar. Tornen els Llibres Vius a l'Hospitalet, una iniciativa on els protagonistes són les persones i les seves vivències.
Que és una experiència per compartir vida.
és un moment en què un grup de persones del barri ens hi juntarem per compartir què significa la migració, i en concret el dol migratori.
Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de donar èmfasi a les persones nouvingudes de Bellvitge, igual que tots els veïns i veïnes que van arribar fa 60 anys amb la creació del barri.
El mateix grup de Bellvitge 2030 està format per persones que són totes d'aquí del barri, no? No tenim nouvinguts o persones que han vingut més tard. Llavors vam dir que hi ha un desconeixement real de... ens desconeixem. Llavors era una mica tractar aquest tema per integrar aquestes persones, per conèixer-les, per trencar estigmes, per trencar etiquetes.
En petits grups i en un entorn segur, les persones que han patit un dol migratori esdevenen un llibre obert per explicar la seva història.
Me pareció muy interesante el poder compartir y el poder compartir experiencia, porque al final el duelo migratorio lo podemos tener todos según qué medidas, ¿no? El hecho de rehacer tus raíces, ¿no? Y entonces incluso cuando vine a Bellvitge decía, ¿dónde estoy y por qué estoy en este barrio, ¿no? Y al final creo que donde decides vivir es donde tú estás y rodeado con la gente que te quiere y que tú quieres.
L'activitat, inspirada en el projecte internacional de la Biblioteca Humana, ha donat l'oportunitat d'escoltar a 7 llibres vius diferents.
Los sentimientos son fuertes porque más era como menorcito que yo vine y el cambio ya no era lo mismo. Al uno dejar nuestro trío, nuestro primo allí por X cosita que había que venir, bueno, me sentí en verdad un poco bien, un poco acogido. No era tanto lo que uno pensaba, y bien, nos adaptamos bien.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'empatia i trencar prejudicis sobre totes aquelles persones migrades que van perdre els seus vincles, la seva llengua i els seus costums.
Bona tarda, Andrés.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Aquest cap de setmana l'Hospi de futbol no jugat, així que comencem parlant de bàsquet.
Parlant del Sant Andreu Toquima Bàsquet Club Tecla Sala, que tenia un partit clau aquest diumenge i el va treure. Victòria 71-60 contra el CB Quart, en un partit que, com dèiem, era absolutament important pel conjunt de Cristian Gómez. I tal com era el partit important, doncs així va sortir el Tecla Sala, que des del minut 1 va estar molt bé, va estar molt millor que el rival, va aconseguir des del principi diferències escasses, sobretot en el primer i segon quart, però ja una mica més contundents a partir del tercer període, i això doncs va fer que finalment el conjunt de Cristian Gómez, el Sant Andreu Toquima Bàsquet Club Tecla Sala, sumés aquesta sisena victòria de la temporada. Ara mateix és quart per la cua, per tant està fora del descens, tot i que ha empatat amb l'altre equip que ocuparia aquest descens, que és la Muela. Per tant, encara ha de lluitar el Tecla Sala, però una bona victòria per donar aire, per agafar aire i per creure encara més a la salvació.
Hem tingut moments de molt bon joc, ens ha faltat una mica de regularitat perquè hi ha hagut un parell de moments que el partit semblava que el teníem trencat i que ens podíem endur la victòria per més, però bueno, l'altre equip ja sabem que el quart ha competit tots els partits, és un equip que va fins al final. També les rotacions que hem fet, potser ens ha costat una mica d'acabar de rematar, no? Però bueno, en definitiva hem aconseguit la victòria, que era el que necessitàvem avui.
Qui tampoc va fallar va ser el sandà CB l'Hospitalet, que va superar el seu rival, en aquest cas 57-75, a la pista del Calvià. Era molt important també pel conjunt d'Òscar Navarro, pel sandà CB l'Hospitalet, per diferents motius, perquè l'Hospi vol pujar de categoria, la setmana passada va ensopegar i necessitava sí o sí guanyar per recuperar certes confiances abans del partit clau d'aquest dissabte, quan rebrà el líder. En el partit contra el Calvià, bon inici de partit de l'equip d'Òscar Navarro, des del minut 1, agafant distància, agafant renda respecte al rival, deixant sense opcions el conjunt de Balears, i a poc aquesta distància es va anar augmentant fins al 57-75 final, amb diferents jugadors que van estar destacats, com David Font, 11 punts, Arnau Tarrida, 13, Víctor Castellón, 17 punts, i Ángelo Alexandre també amb 11 punts, van ser els millors d'un Hospi que continua tercer classificat a la tercera FEB. I acabem els esports amb el tenis taula, amb el Club Tenis Taula de l'Hospitalet, que ha fet un pas de gegant per la salvació després de la doble jornada d'aquest cap de setmana. El diumenge, ahir, va caure 4-0 davant l'Irun, però divendres va aconseguir sumar una importantíssima victòria davant l'Escala, també per 4-0. Això fa que ara mateix tingui 6 punts d'avantatge respecte a la zona d'ascens que marca precisament l'escala. I això, doncs, a falta de 8 jornades, aquests 6 punts de diferència en una lliga de 2 punts per victòria és una renda suficientment important com per pensar que el conjunt d'aquest home, d'Òscar Gallego, doncs, té la salvació molt a tocar. Victòria molt important. Divendres, derrota. Diumenge, però en qualsevol cas, doble jornada per creure en la salvació.
Doncs gràcies, Andrés. Tot això i més, com sempre, aquest vespre a l'Hospitalet en Joc. Que vagi molt bé.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. En marxa el recinte de Fira Gran Via, la 20a edició del Mobile World Congress, una edició on la intel·ligència artificial, els robots i la realitat virtual seran les protagonistes. Fins dijous s'espera l'arribada de més de 100.000 visitants de més de 200 països. En el marc del Mobile World Congress, el Centre de Transformació Digital, la Florida 6.0, organitza jornades de portes obertes per donar a conèixer a la ciutadania aquest nou espai. Entre els atractius hi ha la sala immersiva de gestió pública més gran de tota Europa. La cultura flamenca surt al carrer de l'Hospitalet per celebrar el Dia d'Andalusia. La festivitat d'enguany ha estrenat un nou format que aposta per l'espai públic amb l'objectiu d'acostar la tradició flamenca a la ciutadania. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.